us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Falten 9 minuts per les 9 del matí, comença la tertúlia, a l'estudi de moment, Joan Beculla, Jordi Barbeta, Carles Capdevila i Gemma Lienas. Senyores, senyors, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. En un moment s'incorpora Joan Tàpia. Bon dia. Algun enfadat per les pluges d'aquest cap de setmana? Dic perquè això ha destrossat alguns plans familiars, no, senyor Capdevila?
No, hi havia plans i no.
em van passar bastant desapercebudes.
Jo el que estic és encantat d'això de poder, alguns dies, de fer juliol amb americana. No sé si m'explico. No?
Com si fóssim a la Gran Bretanya.
Això, no? O sigui, aquest matí sortir de casa i baixar cap a la ràdio.
Sant Cugat avui durien tenir
avui estava,
16?
Bueno, una mica, 18, diguem, a la fora de casa meva una mica més, 18-19, sí. Però carai, jo trobo que això és un luxe. És a dir, a mi m'agradaria viure en un país on
Lleida 13 graus. Lleida 13 graus aquest matí.
A Montseny estàvem ahir a 16 graus.
Ja, ja. Sí.
És una mica incòmode, quan tens moltes criatures, no poder anar a la piscina i no poder fer una sèrie d'activitats al jardí.
Un s'ha d'esmolar l'enginy i buscar plans
sí,
alternatius.
Ja ens l'esmolem a l'hivern. Ja. Podria estar millor al juliol.
Ja. Vostè, senyor Barbeta, com que tenia congrés de Convergència...
Jo tots aquests cada setmana, fins al que ve, ja pot ploure tot el que vulgui.
El que ve també,
que
té congrés del PSC.
Tenim congrés del PSC.
I és l'últim ja? Encara
sí,
quedaran...
És l'últim
abans de l'agost.
El d'Unió deu quedar,
queda
no?
Queda a la tardor
i Iniciativa,
clar.
Sí. I Esquerra Unida i Alternativa, em sembla que també em va dir el Jordi Miralles que novembre...
Tots aquests ja són...
Jo hi aniré.
És com d'allò. No?
Ara m'ho expliqui, però el d'ahir, aquest cap de setmana, no devia ser el més divertit de la seva vida. No,
certament. Ho vaig comentar-ho amb alguns quadres de Convergència. Els hi vaig dir, home, m'estic avorrint molt més el cap de setmana passat. I em van dir, bueno, ens n'alegrem molt, diguéssim. No?
Que era el del PP.
Els que estàvem amb el PSOE, lamentàvem no estar del PP de Catalunya.
Esclar.
Perquè, clar, a Madrid tampoc no, a banda de l'àrea de Pajín, diguem, tampoc no hi havia gaire. De fet, la gràcia del concret del PSOE era que coincidia amb el cap de setmana de l'Orgullo Gay, i havia a Madrid hi havia molt d'allò i
va haver... Molt d'ambient, mai millor.
Molt d'ambient, i llavors hi havia molta gent que anava combinant les dues coses.
Bueno, de tota manera, aquest cap de setmana, a part d'anar a congressos dels partits, que és una activitat no només legal, sinó fins i tot des d'un punt de vista informatiu absolutament recomanable, tenim una gran cita musical, que són dos concerts al Camp del Barça de Bruce Springsteen. Algú amb entrades?
La meva senyora, em sembla que n'hi tenen reservades.
Que n'hi tenen reservades dues.
Sí.
Lianes no té entrada.
No, jo no en tinc. No sóc massa del Bruce Springsteen, no em desagrada, però no, jo tinc entrades pel Cool and the Gang, que és el més important que passa aquest estiu.
Els de Cerehep, però els de debò.
No, els de Celebration.
Celebration.
I els de...
Aquells que li fan unes versions, uns que es diuen Se atormenta una vecina.
Sí, per exemple.
Que vostè ha fet famosíssims en aquest programa.
És el seu agent, com si diguéssim.
No sóc el seu agent, però...
Com si diguéssim.
Però estic a punt de dedicar-m'hi perquè val la pena. També tinc entrades pel Summer Case.
Li podem buscar alguna cosa de Cool and the Gang, sisplau, del senyor Barbeta?
Jo fa temps que em passa, que això és un símptoma que m'he fet molt gran, que quan les coses que generen cues i molt... Ja dono per fet que jo no tindré. Em passa amb aquest telèfon nou que ha sortit, que pensava que el buscaràs, perquè a majora que s'havia de fer cua.
No necessàriament.
Esperarem a que... No necessàriament? Tens entrades?
No, vull dir que no necessàriament és perquè t'has fet gran, perquè a mi sempre m'ha passat. És a dir, qualsevol cosa que generi cues, a mi em fa enrere.
Però què passa?
No, però és que la cua normalment genera, jo crec que és una cosa que o genera expectació, o que veus una cua i t'hi vols posar perquè penses que allò és molt important, i jo això ho he fet, o ja dius, ostres, m'agradaria, però entenc que no...
No, massa. És un ritual, la cua.
Sí.
La cua de l'iPhone de l'altre dia... Era una cua ritual, també. Anaves allà per la cua. No
segurament per... provocada per...
No, jo no hi anava, sí, però...
Pel poc abastiment que duria ordenar la mateixa telefona.
No, perquè la gent sap... És com que la gent s'apunta, doncs, quan guanya la selecció espanyola s'apunta, quan guanya el Barça s'apunta, i quan venen l'iPhone també s'apunta.
Ara que ho diu, déu-n'hi-do com es va apuntar la gent a la victòria de la selecció espanyola aquí a Barcelona, dic, perquè, escolta, es va muntar un pollastre important, 180.000 euros en destrosses, i després tenim tota aquesta història del cap de la Guàrdia Urbana.
Sí, però a mi el que em crida l'atenció de la primera part de la qüestió és que la informació sobre això, sobre els costos, per exemple, les destrosses causades a la font monumental de la plaça d'Espanya, que des del meu punt de vista és horrorosa, diguéssim, no? Estèticament, però bueno, clar, està allà des de l'any 29, vull dir, tampoc no. Doncs això s'ha anat donant, com deia aquell, en petites diòcesis, la informació, no? No, vull dir que lo normal, jo quan hi ha hagut diguem-ne, avalots públics per alguna victòria del Barça, ja fa algun temps, com sabeu, no? Etcètera, bueno, jo crec que...
Aquest comentari no calia. Ni el Barbeta l'hauria fet.
Ja.
Ni el Barbeta l'hauria fet.
Jo sóc bastant dolent, també. Vull competir amb el Barbeta, però...
Doncs
normalment es diu, doncs, escolta, tants contenidors cremats, tantes llunes trencades, tantes cabines telefòniques arrasades, etc. En canvi, en aquest cas, no sé per què, doncs no, va, els primers dies podríem anar a les hemeroteques i mirar-ho, no? L'endemà passat va ser una cosa, bueno, una mica, tal, però, per exemple, no només el Barça Espanya, gent que hi passa cada matí a primera hora m'han dit que l'endemà de la noche de autos, la plaça Artosa Sarrià semblava, diguéssim, Stalingrad. O sigui, estava trinxada, plena de pintades, diguem-ne, explícitament feixistes, etc. Però és com si fos políticament incorrecte, o això sospito, subratllar-ho gaire, tot això, no? Que alguns que es manifesten celebrant la victòria de la selecció espanyola també fan malvestats. Això sembla...
No, això és com diria el Josep Pla, el més semblant a un hooligan de la
selecció
del Barça,
home,
és un hooligan de la selecció espanyola.
Sí, això és evident.
Hooligan és un hooligan. I la veritat és que per això, és a dir, els que surten al carrer i trenquen, no tenen res a veure. L'excusa pot ser qualsevol. Sí, sí. Fins i tot una manifestació de mestres. Va passar amb una manifestació de mestres, que va acabar trencant-se de tot. I que, home, no és que jo tingui una gran opinió dels mestres en general, però no crec, dels mestres, diguem-ne, de les últimes generacions, però no crec que es diguin a trencar containers.
No, a mi em passa això de la comparació. Sí que és cert que quan és una solució del Barça o Sant Jordi, hi ha una sèrie de cadenes, sobretot passa Telecinco últimament, que sempre és, i miren estos contenedores...
Sí, título i violència, sí, costum.
Exacte. És cert que com que a mi no m'agrada, tampoc tens, no tinc la sensació de dir hem d'anar a fer el mateix, perquè estic d'acord amb això, amb el Barbeta, que en aquesta mena de s'hi apunta el que té ganes de fer això, i que no sempre és representatiu dels que ho han celebrat els que han anat a fer aquesta cosa. Però sí que és cert que si no arriba a ser pel cas Vilaró, potser no hauríem estat tan conscients que hi havia hagut molt merder.
Un cas molt mal portat des del punt de vista informatiu, perquè ara representaria que tot estaria clar. Avui el periòdico publica unes imatges del cap de la Guàrdia Urbana amb un hematoma molt gran que li ocupa part del costat i del braç, però bueno, si va ser una pilota de goma, doncs perquè no es deia abans, perquè no es va dir en el seu moment, i sobretot, bueno, que s'aclarís exactament algunes preguntes que es fa el mateix diari que publica la foto. Vull dir que amb això no ho acabem tot, no?
No, aquí hi ha una cosa molt rara. A més a més, no s'entén per què aquesta persona ferida se'n va a casa i espera amb risc de la seva vida, diguem, de la seva salut, i acaba...
Perquè sembla en aquell moment no li feia tant de mal, o esperava poder calmar amb tupiònic.
Tot és tan estrany que s'hauria d'explicar. És tan estrany que passa allò que va comentar l'expresident Pujol al Congrés de Convergència, que si això hagués passat amb un manifestant normal, hi haurien, diguem, manifestacions de protesta, hi haurien de petició de responsabilitats, petició de dimissions,
de brutalitat policial,
etc. Com que és un cap de la policia, la gent no solidaritza, perquè la gent amb els policies és molt insolidària, però és que a més bueno, estem tots amb un desconcert que no sabem davant de què estem, i aquí, home, està fent el ridícul tothom, està fent el ridícul la policia catalana, que no sap què passa, i la policia i l'Ajuntament, que sembla que estiguin aquí amagant no se sap què, no se sap exactament si estan amagant unes qüestions personals, unes qüestions d'allò, i això fa molt mal a tot plegat, no?
S'ha incorporat en Joan Tàpia. Què tal, senyor Tàpia? Bon dia.
Bon dia.
No sé si ja veu de què estem parlant, no sé si vol fer algun comentari sobre això.
No, jo crec que sí, que tot el tancament informatiu és sempre fa sospitar coses que segurament no hi són, no? Perquè no ser transparent amb aquestes coses sempre... Segurament les autoritats o la gent que té poder en una institució sempre creu que, bueno, que hi ha que haver-hi una mica d'hermetisme, no? I això segurament és sempre negatiu per aquestes institucions. Jo crec que aquí segurament passa això. Suposo que no passa res més, sinó que s'ha volgut ser hermètic. Però, clar, com s'ha volgut ser hermètic i no sabem el que passa, doncs totes les sospites estan legitimades.
No, i per altra banda, que jo crec que, si no hi ha res a amagar, no s'entén l'hermetisme. I, a més, això de l'hermetisme informatiu, com vosaltres sabeu millor que jo, cada vegada és més difícil de, en qualsevol tema, vull dir, cada vegada és més difícil de sostenir, no? I de defensar la quantitat de mitjans de comunicació que hi ha sobre, en tots els suports i formats.
No, no. Vull dir, és que avui dia cada ciutadà és un mitjà,
un telèfon mòbil. I si a sobre, el PP contracta un,
exacte, una agència d'atractius, aleshores ja...
Mort, ja és Mortadelo i Filemón a nivell, diguem, multilateral.
Això també és curiós. No?
Sí. Les 9 i un minut. Vinga, Congrés de Convergència. Vostè qui va ser, senyor Culla?
Bueno, també hi vaig veure el senyor Barbeta.
Senyor Barbeta, però
encara que em sembla que hi va ser tantes hores que jo, per això.
No, segurament menys.
Per això.
Treballant i no sé, però diguem de ser...
El més destacat seria que Mas s'autoinculpa de la derrota, diguéssim.
Miri, jo ho diria de la manera següent, veurà. Jo diria, si comparem amb el Congrés de fa 4 anys, no?, que va ser el juliol de 2004, i Convergència havia perdut el govern de la Generalitat després de 23 anys, el desembre, finals de desembre del 2003, d'acord? 6 mesos abans. Doncs jo ho resumiria així, no? Jo diria, a mi em va donar la sensació aquest cap de setmana que Convergència havia superat el dol, no havia deixat enrere del tot una certa melanconia respecte de el que pudo haver sido y no fue, per entendre'ns, no? En el discurs, en l'informe de gestió de l'Artur Mas el dissabte al dematí va haver-hi algunes manifestacions d'aquesta melanconia, i, ostres, ens van faltar, no sé si va dir 30.000 vots, no sé, no? Allò pels pèls, ostres, que diferent hauria sigut tot, etc. No? Però jo crec que el dol està superat. Jo crec que definitivament ha quedat desmentida una idea que molta gent, molts analistes i competidors polítics havien tingut, no? Que era aquella, bueno, Convergència, quan se separi de la mamella del poder, es desfarà com un volado, diguéssim, i tota la gent que s'hi ha apuntat i que hi milita, perquè gràcies a això són delegats territorials de no sé què, directors generals de no sé quantos, etcètera, etcètera, doncs això serà una desbandada. Doncs bé, després de 5 anys pràcticament lluny del poder, de pràcticament tot poder, excepte un cert poder municipal, doncs, diguéssim, al Congrés hi havia molta gent, hi havia força gent jove, alguns periodistes li ho van remarcar a l'expresident Pujol ahir a la tarda en una mena de tertúlia que van fer, etc. Per tant, aquella idea de dir, bueno, això aquí s'ha acabat i ja hi havia qui es repartia els trossos del pastís i tal, jo crec que això s'ha demostrat fals, que, és a dir, que Convergència no era l'UCD, que era la metàfora que s'havia fet servir molt i molt. El que passa que Convergència, és clar, havent superat el dol i havent-se demostrat que no era l'UCD, continua tenint al davant la gran qüestió, no?, l'enorme interrogant, que és, escolta, i què hem de fer per, com és el seu legítim objectiu i lògic objectiu, recuperar el govern, no? I és clar, això depèn d'ells, però jo crec que depèn menys d'ells que també de la interacció amb els altres, perquè jo crec que a la Catalunya del segle XXI les majories absolutes, a no ser que passi un cataclisme que no puc imaginar, són altíssimament improbables, no? Tenim un Parlament amb 6 partits, bueno, amb 6 sigles que s'han presentat competint a les eleccions, partits n'hi ha més, no? Esclar, en aquestes condicions, per tant, és allò, bueno, escolta, Convergència ha de fer tot el que pugui, naturalment, per fer el millor resultat possible sempre, no? I particularment a les catalanes, però això també depèn del que facin altres, no?
Estic absolutament en desacord amb el professor Culla, bueno, perquè justament crec que la gràcia d'aquest congrés és que s'han oblidat del tripartit. En tot el congrés, en tots els debats, en tota la...
Jo no he dit el contrari.
No, però em refereixo que justament el que s'han adonat és de que ells no recuperaran el poder perquè el tripartit ho faci malament o bé, sinó si ells són capaços de sumar voluntats, no? I crec que, diguem, per mi és el gran canvi d'aquest congrés respecte de l'anterior, no? Que no es tracta de dir, escolta'm, bueno, com que ho fan malament, es barallen i tal, ja tornarem. No, tu tornaràs si tu és capaç de convèncer a la gent, perquè les enquestes diuen que el grau d'insatisfacció política dels catalans és molt elevat, però això no es tradueix en que Convergència vagi capitalitzant aquest descontent. Tu t'has d'espavilar.
Jo ara també, per continuar, en recal contraposició al que deia en Jordi Barreta, no? No, jo crec que no es poden oblidar del tripartit, perquè el tripartit governa i tot partit de l'oposició sempre té davant el govern, o sigui, això és dos i dos són quatre a la política, no? Després, l'opinió pública, segons les enquestes, no té una mala opinió del govern tripartit. L'última publicada pel periòdico li donava 10 punts d'avantatge a l'opinió pública. Té mala premsa l'opinió publicada, però el Felipe González va aprendre a distingir entre el que és l'opinió pública i l'opinió publicada.
El CEO diu 60%, més del 63% dels catalans diuen que la situació és dolenta o molt dolenta.
Perquè l'economia va malament, però no té res a veure amb el govern. Escolta, anem al Congrés de Convergència per això. Què va passar? Jo crec que una cosa important. Van imposar ordre al partit. Jo crec que ara hi ha un nucli dirigent molt clar, que és basat en dues persones, que és l'Artur Mas i el Felip Puig, i això em dona la sensació que no estarà tan clar fins ara, no? I per tant, quan un partit té clar la línia de mando, les coses van millor. I em dona la sensació que tant l'Artur Mas com el Felip Puig han fet un cert pacte intern i això funcionarà millor. Han acabat la història aquesta, si es tenia que trencar amb Unió, perquè diuen, home, si fem la casa gran del catalanisme, el que no podem fer primer és barallar-nos amb els que tenim al costat. Dos i dos són quatre, no? Ho han fet bé. I jo crec que aquesta integració interna i la d'Unió és bona. Ara, el tema és que han fet un congrés més pels militants que pels electors, suaument, suaument, no és algo, però clar, l'enquesta del periòdic l'altre dia diu el 60% dels votants de Convergència no volen l'aposta independentista, i el Congrés puja una mica el grau d'independentisme a les declaracions. I després jo que estic d'acord amb en Cull, el gran problema de Convergència és trobar aliats. Trobar aliats, si no hi ha majoria absoluta, doncs tenen que trobar aliats. Aquí Convergència té un pecat una mica original des del principi, des del pujolisme, que és creure que és l'únic partit legitimat per governar Catalunya. Com nosaltres som la bona representació de Catalunya, si governem nosaltres, Catalunya va bé i nosaltres no tenim que compartir el poder amb ningú. En Pujol era al·lèrgic a les coalicions, això li va portar inclús a l'aventura d'apujar amb l'Aznar a canvi de que l'Aznar li apujés gratis a Catalunya, gratis en el sentit que no tenia consellers, i això va precipitar jo crec que va contribuir al final del pujolisme. Llavors, el trobar aliats, és difícil trobar aliats si tu dius que els futurs aliats són traïdors. Clar, si la cristianodemocràcia alemana hagués estat 23 anys dient que els socialdemòcrates eren traïdors, hauria sigut difícil la gran coalició. Una cosa és ser contrincant i una altra cosa és ser traïdor. I jo crec que aquest és el gran problema de Convergència.
Capdevila.
Jo crec que ja, si analitzat almenys pel que he llegit jo, hi hauria com una bona notícia i una mala notícia, no? Del Congrés, la bona notícia és aquesta que tot i portar dues legislatures a un i mig a l'oposició, doncs el Congrés semblava més el de... Més feia més de Zapatero fent equilibris i això que no de Rajoy, és a dir, que no hi havia aquesta crisi. Suposo perquè hi ha l'esperança, és a dir, que hi ha, per mi hi ha dues coses quan mires aquest món de partits que tots estan així tan fragmentats i en tants caps. Jo crec que... Tinc la sensació, potser només era per les imatges de que continua havent-hi Pujol allà vigilant, és a dir, com continua havent-hi l'amo allà amb certa distància i algun retorn, i perquè hi ha l'esperança, hi ha una esperança clara de tornar a governar, i crec que això sí que és un objectiu que permet aguantar, tot i que tinc la sensació que algunes coses s'han aplaçat, com el tema d'Unió, això no tens la sensació que s'ha resolt, sinó que s'ha aplaçat, és a dir, bueno, de moment a veure si...
Com sempre. Ja, en política tot el que s'aplaça no és problema.
Val, i després hi hauria la mala notícia, que és que jo crec que tot i una legislatura i mitja de l'oposició no s'han desmuntat, com preveien alguns, sinó que el problema s'ha desplaçat a Esquerra, és a dir, fa uns anys haurien dit Convergència es desmuntarà i Esquerra serà més sòlida i forta que mai, doncs passa just el contrari. Però tot i això, jo crec que la bona notícia és que havent tingut un tripartit bastant, amb bastants errors i aquest mig tripartit, que també déu-n'hi-do, doncs es continuen allà. I amb això que dèieu vosaltres, no sé amb quina perspectiva, perquè jo crec que Convergència, no sé qui n'és el pecat original, però està clar és que... Convergència i Esquerra continuen bevent d'un mateix votant, en molts casos, i Convergència té un objectiu ara que és prendre el màxim de votants a Esquerra per acabar pactant amb Esquerra. Si dibuixes necessàriament el que no té majoria absoluta, i això és molt difícil de gestionar. És a dir, com aconseguir, tot i que ara sembla més moderat, és a dir, com puc aconseguir desgastar el màxim a Esquerra, prendre-li el màxim de vots a Esquerra, per després acabar pactant amb Esquerra. Perquè això és el que va passar l'altra vegada, que en el fons són dos partits que tenen, hi ha una bossa de votants que pot votar uns als altres, però que aconseguir que passin d'uns als altres és difícil que després puguis pactar amb aquest rival. No?
Un comentari, Gemma?
Sí, jo voldria remarcar un comentari d'en Jordi Pujol, de l'expresident, que diu que Catalunya està fent el ridícul i ho atribueix al tripartit. Jo penso que Catalunya s'ha empetitit i s'ha debilitat, però no per culpa del tripartit, sinó que fa molts anys que això estava passant i que, per tant, va començar a debilitar-se i a empetitir-se quan hi havia els convergents al poder. I això ho lligo amb un altre comentari, que és el de la casa gran del catalanisme. Jo, tal com ho entenc, tal com ho diu en Mas, el catalanisme només pot ser si ets nacionalista. És a dir, ara posem per cas que el conseller Castells i el conseller Nadal, que els conec de fa molts anys, molt abans que fossin consellers, i que em semblen francament catalanistes, no poden ser catalanistes si no estan a la casa gran. I això em sembla que és un mal...
Em permeto aventurar que si volguessin apuntar els hi obririn les portes de bat a bat.
Sí, però és que... No, perdona, però el que vull dir és que o estàs a dins o no ets catalanista. Això és el que no acabo d'entendre. I potser això és una de les coses que debilita a Catalunya.
Mm-hmm. Aviam, una precisió, perquè la recordo, no sé si el Jordi la té present, però la tinc anotada a casa, no? L'Artur Mas, en una de les dues intervencions que va fer al començament i al final del Congrés, va deixar ben clar que la casa gran del catalanisme no volia dir l'única casa del catalanisme. És a dir, que no era un concepte del catalanisme dient el que no estigui aquí amb nosaltres ja no és catalanista. Això, per tant, simplement és una precisió, diguem-ne, erudita, no? Dues o tres cosetes, Joan Tàpia. Jo, que les meves orelles sentissin, en aquell congrés d'aquest cap de setmana, ningú no va acusar ningú de traïdor, ni literal ni metafòricament.
Jo quan m'he referit a la superació
del dol, em referia metafòricament a això, saps què vull dir? És a dir, home, fa 4 anys sí que, esclar, la ferida cuia molt, diguéssim, no? La ferida, bueno, hem guanyat les eleccions, bé, que per molt poc, i hem estat desplaçats del poder, això... ara, aquest cap de setmana passat, va ser recordat, però jo crec que, diguem-ne, sense... A més, ahir, per exemple, ahir vespre, en el discurs de Cloenda, l'Artur Mas va insistir molt en, diguem-ne, no presentar greuges contra ningú, diguéssim, no? Suposo que això volies dir tu, Jordi, quan has dit que havien prescindit del tripartit. Home, prescindit no, però que s'havia tingut una cura especial a no acusar ningú de res.
No mostrant tant la crítica com...
Exacte, llavors la relació amb Esquerra... Esclar, aquí el que passa és que, per un costat, tu deies, Carles, això de volen xuclar militants de votants d'Esquerra per després pactar-hi. Aviam, una de les coses que més vaig escoltar als passadissos per part de quadres de Convergència va ser, esclar, si els tres partits del tripartit sumen, en unes properes eleccions, vull dir, tornaran a pactar, l'única manera d'obrir la combinatòria d'aliances és que no sumin. Per tant, aquesta aparent contradicció que tu apuntaves, jo crec que s'ha de desxifrar amb aquests termes. Sí, bueno,
entens? Sí, jo no dic que sigui una contradicció, jo dic que justament...
No,
però aquí és on està l'assumpte, jo crec. El problema de Convergència i Unió, en aquest cas, més que de Convergència Democràtica, és que els resultats electorals, ha guanyat les eleccions en les quals ha anat a votar el 50% i poc. És a dir, no és que hagi perdut el poder no només perquè sumin el tripartit, sinó perquè és que molta gent que els ha votat amb ells no ha anat a votar. Ells necessiten tornar a ser una mobilització que per raons que ells han de saber i han d'analitzar, se'ls han quedat pel camí.
Si em permeten,
el dia que aquesta gent els vagin a votar, el tripartit no serà possible perquè passarà això que digues del Culla, que és que no sumaran i més enllà de l'aritmètica, diguem-ne, no hi ha més tripartit.
Vosaltres que aneu congressos i enteneu, en aquest cas, què aposteu? Si heu de fer una porra, Convergència o Convergència Esquerra, ara mateix? Si passés això, si el seu tripartit no suma.
Això dependria, esclar, de la circumstància.
De totes maneres, el que jo estic convençut és que hi ha una constant en la història de Convergència i Unió i Convergència Democràtica, és que sempre voldran tenir una interlocució amb el govern espanyol. Això està clar.
El que deia en Culla, jo no volia dir en absolut que en aquest congrés, que crec que tot el contrari, estic d'acord amb el que ell diu, que més bé Convergència intenta no tindre aquesta imatge d'exclusivitat que fins ara, no? Però, clar, quan les coses es fan durant molt temps, queden, no? I això els hi queda fins al punt d'això de dir que el tripartit no sumi. És una mica un cert complex d'inferioritat, perquè si tinguessin capacitat, confiança en la seva capacitat d'aliança lo important no seria que el tripartit no sumés, sinó que ells poguessin fer una coalició alternativa. Sí, clar, i llavors això els porta a la campanya aquella que tots recordem de fa 2 anys, i això els porta a no poder pactar. O sigui, jo crec que, i aquí quan dic que hi ha un pecat original, no dic que en aquest moment sigui el que està, dic que és una pulsió latent, no?
Per acabar tot aquest paquet, diguéssim, de política i de congressos, quan ha acabat el de Convergència, ja s'ha albirat en l'horitzó aquest pròxim cap de setmana el del PSC.
Sí, avui... començat a desmuntar, perquè ho fan al mateix lloc.
Al mateix lloc, doncs, canviaran les coses. Suposo que desmuntaran, sí, perquè si no faria lleig.
No és la primera vegada que passa, eh?
Que sona l'himne de l'altre o alguna cosa així, no?
Inclús es van passar els palaus, el Sant Jordi...
Per escalfar motors, avui a La Vanguardia entrevisten el president Montilla, i diu que els diputats del PSC, home, estan per defensar Catalunya, però no per fer caure Zapatero.
Bueno, és com una obvietat, no? Sí, aquesta és una obvietat, i a més aquesta jo crec que és des de fa algun temps, des de l'any 2004, com a mínim, la gran arma secreta, l'elixir, la pòssima aquella de l'Astèrix, no?, del PSC. No? Que és allò, és clar, escolti, no farem caure, escolti, ara, a més, hi ha un horitzó que és, sentència de l'Estatut, un tema del finançament, que això implica directament el govern central, que... no? Diu, bueno, escolta, això potser va malament, o fins i tot molt malament, però clar, no voldreu que fotem
caure
el Zapatero, perquè posem el Rajoy, i en el moment que diuen això, en el moment que diuen, si tu no hi vas, ens tornen, esclar...
Bueno, el que passa és que això és veritat, que és la gran arma del PSC, però també és la realitat, no?
Ah, sí, clar. Per això és la gran arma.
Clar, les armes si no descansen sobre la realitat.
Em dona la sensació que això és el tema, no? I jo crec que aquí el tema és que els dos grans partits catalans, en aquest sentit, pensen el mateix. O sigui, el que passa és que no ho poden explicitar de la mateixa forma, però amb el fons...
Qui és que va anar al notari?
Sí, exactament. O sigui, amb el fons els dos grans partits catalans pensen el mateix, el que passa és que, clar, per un és còmode dir-ho, que és el PSC, perquè quan més popular sigui el Zapatero, més vots a Catalunya, més vots té, per un altre és més incòmode, perquè quan més popular sigui el Zapatero, més vots pot tindre el senyor Montilla, no? I llavors aquí estem davant d'aquesta contradicció.
Jo crec que això, sumat al que va dir Maragall en aquesta seva reaparició, allò que va aprofitar per reivindicar el grup parlamentari propi, i recordar amb aquella ironia de dir, això va passar pel cop d'estat, on potser ja han passat prou anys, etcètera, jo crec que porta el mateix. Si entens que en la política sovint, almenys els que ens veiem des de fora, els vots acaben sent, formant part d'una negociació, tu quan vas a regatejar, tu l'única força que tens és que o m'ho rebaixa el preu o no ho compro. Clar. És a dir, quan tu vas a un lloc i tu dius aquesta catifa del tant, dius o tant, és l'única força que tens, o tant, o marxo, i després has de marxar. Si tu dius, li compraré igual, perquè la vull.
Sobretot els països no gaire civilitzats,
Sí.
Això que tu dius, però sobretot és el Marroc...
Jo tinc la sensació que només pel que llegeixo, pel que escriuen vostès, jo tinc la sensació que les negociacions polítiques s'assemblen a les vendes de catifes al Marroc. Sí, la sensació que tinc. Llavors, si tu dius, li compraré vostè per descomptat, perquè no li compraré a l'altre. Li compraré vostè la catifa per descomptat, no li compraré a l'altre, que és molt pitjor. Ara, abaixi'm una mica, tens la sensació que això gaire força
jo crec que però quan l'altre sap que finalment el tracte és obligat, tampoc s'impressiona gaire. Jo crec que a vegades es fa no per comprar bé, sinó perquè el graderio teu estigui content. Llavors això ho pot enredar tot, perquè clar, aquí no estem davant d'un mercat de dos individuals, estem davant d'un pacte de dos grups que tenen mercats polítics diferents, i quan tu t'orientes més al teu mercat polític que al pacte, et pots equivocar.
Aquí està la qüestió dels mercats polítics diferents, i això es va plantejar també en el Congrés del PSOE. Això per què ho diu el president de la Generalitat? Ho diu perquè tenim davant la negociació del finançament autonòmic, que automàticament afecta el debat de pressupostos, i el govern Zapatero no té la majoria garantida per aprovar els pressupostos. I llavors els 25 diputats del PSC són fonamentals. I llavors
però no suficients.
No, però són imprescindibles.
Sí, però no n'hi ha prou.
A no ser que anessin a pactar amb el PP en comptes amb el PSC, el qual em sembla bastant clar, no? Llavors, evidentment, és evident que els diputats del PSC el que no sé si es plantaran o no amb el finançament, si el finançament no va bé, pel que diu el president, que també diu que serà el millor finançament de la història, això no passarà. Però si això no passés, el que no pot ser, el que no pot fer el PSC és dir, bueno, posaran tots els pressupostos, perquè llavors això sí que és fer caure. Però llavors ve l'altra pregunta. Llavors, de què ens serveix ser PSC? És a dir, a qui li surt més a compte? Ser PSC al PSC o ser PSOE al PSOE?
Home, de moment, de moment els polítics del PSC
jo li podria
que manen
donar
la Generalitat,
noms.
Manen els ajuntaments...
No, sí, sí. No, no, moment. Estic dient comparat amb el PSOE d'Andalusia.
Bueno, no, jo li donaria noms a dirigents del PSC que diu, home, evidentment no farem caure Zapatero, però si podem negociar els pressupostos, per què s'ha de donar per descomptat que amb el PSC no s'ha de negociar els pressupostos?
Perquè no, perquè és un projecte polític. El projecte polític
bueno,
socialista...
Jo li dic que hi ha gent dintre del PSC que diu, negociem els pressupostos.
Si és que, a més a més, això no hi ha dubte, perquè a més és el que vol la gent de Catalunya, perquè els vots i els dona 25 diputats, guanyen amb més del doble de vots que els altres, per tant, és que aquí no hi ha ni discussió. La discussió és, posats a fer això, ara el que està damunt de la taula és què surt més a compte? Ser del PSOE andaluz o ser d'Andalús o ser del PSC català? Perquè resulta que, bueno, pues el PSC, per exemple, està molt content que el PSOE hagi assumit el tema de la immersió lingüística. Però el tema de la finançament, qui s'han sortit són els andalusos.
Ja ho veurem, tot això. Però el que no es pot pretendre és que els militants del PSC es facin militants del PSOE andalús perquè han nascut aquí.
No, dic la relació. És a dir, o ets, que ha de dir, grup parlamentari propi, i et vols els pressupostos o no, i negociem de tu a tu, això és una possibilitat, una possibilitat que ara no es dona, o tens una altra possibilitat que és dir, escolta, som del PSOE, molt bé, però llavors, a dintre del PSOE, a dintre de l'executiva del PSOE, a dintre del d'allò, tu tens una veu exactament igual que la del PSOE andalús, cosa que ara tampoc no passa.
De tota manera, de l'entrevista que avui li fan al president Montilla a La Vanguardia, m'interessa molt l'última pregunta i l'última resposta. Quan diu allò que hi ha països que els pensionistes amb pensions, que s'han fet amb plans de pensions alts, paguen les medicines, i que potser hauríem de començar a pensar en això. Fi, no diu això que acabo de dir, però és el tenor de la resposta. Com ho veuries, Gemma?
A mi no em semblaria malament. Ja sé que aquí hi ha gent que ho veu completament diferent que jo, però a mi em sembla que l'estat del benestar, tal com el tenim muntat, és impossible de mantenir mentre, sobretot si anem baixant impostos, és a dir, o es pugen de debò els impostos i es redistribueix la riquesa, o si no, no es pot arribar a tot. I per tant, si no s'arriba a tot, és obvi que la gent que té més és la que no pot disposar o que ha de pagar determinats serveis de l'Estat. Jo ho veig així, també.
Si tu estaries disposada a pagar una miqueta de les teves medicines d'aquí 20 anys...
Jo estaria disposada... Sobretot,
a veure... Jo, que tindrà una part de pensions de milionari.
És el que t'anava a dir. Això, és el que t'anava a dir. No, això pressuposa que ell pensa que tindré... Que el senyor Bassa es pressuposa...
Hi havia un implícit que era en el supòsit que tinguis un pla de pensions.
El qual jo me n'alegro,
Jo també me n'alegro. Jo també me n'alegro. A veure, el que vull dir és que jo estic a favor de la redistribució de la riquesa. Jo es redistribueix d'una manera o d'una altra. Com que en aquests moments ningú està per la idea d'augmentar impostos, que a mi em sembla que seria l'única idea que funcionaria per redistribuir riquesa, augmentar impostos, doncs aleshores s'haurà de fer d'alguna altra manera.
Però Xema és una socialdemòcrata clàssica, i això està bé. Però està bé, i això és el que ha fet progressar molt Europa, però el que passa és que s'ha vist que a partir de cert nivell de puja d'impostos els rendiments són decreixents. O sigui, segurament, si tu tens un impost sobre la renta del 40%, la gent paga. Si tu el tens del 56%, com el va posar el Felipe González al principi aquí, pues, finalment la gent troba les fórmules de no pagar. No? Llavors, jo crec que el president Montilla està obrint, d'una forma socialdemòcrata, està obrint la possibilitat de que hi hagi el copago. Sí, sí. Jo crec que fa molts anys ja el Felipe González va encarregar una comissió que estudiés el tema, que la va presidir el Fernando Abril Martorell, que era una persona vicepresident econòmic amb UCD, que va arribar a la conclusió que el copago era important, no tant per l'estalvi que produiria, que també, sinó perquè la gent tingués consciència de que el que és gratis no és gratis. I jo crec que aquest sí que és un camí.
Ara, això haurien de tenir la valentia de votar-ho tots els partits per unanimitat, perquè si no, qui és el guapo que diu? Corrien els anys.
Senyor Bassas, però no és veritat. Jo no estic d'acord amb això. El que governa té la responsabilitat de governar. I el que no governa, no té la responsabilitat de governar. I si la imatge que dona quan no governa és que és insolidari o que és irresponsable, ja ho pagarà les urnes.
Doncs
aleshores,
per què
no ho ha fet cap partit?
El que governa
no pot dir, escolta, jo no faig això perquè l'oposició no m'ajuda. Perquè ha guanyat les eleccions.
Doncs no ho farem mai.
Jo crec que sí que hi ha coses que
s'acaben. Hem vist passar governs de tots els colors.
Que estigui a la irresponsabilitat, jo no estic d'acord. Ara, en canvi, no estic d'acord, per exemple, amb lo de l'Ebre s'ha vist clarament. La demagògia com es va premiar. Però el tot gratis és mentida. I com que és mentida,
pues clar, és...
com que és mentida, sempre s'ha d'evitar. Perquè, a més, és a dir, és el que provoca l'abús. Jo recordaré tota la vida, perquè ho estava al costat d'un metge de la meva família, un programa de TV3 en el que deien fem un concurs entre dos pobles, aviam qui portava més medicaments caducats. I vam omplir dos containers cada poble. I tot això és una fortuna. És una fortuna que estem pagant i que es comporten els laboratoris aquests.
La socialdemocràcia als països de tradició catòlica té uns efectes més perversos que els països de tradició protestant. Sí. Això és així perquè aquí als països de tradició catòlica pues, el capellat absolveix dels pecats i als països protestants no. I això dels medicaments caducats segurament amb una educació protestant passa molt menys.
I amb una educació islàmica em sembla que passa encara més.
Aviam.
Jo crec que tothom... Jo vaig viure amb el meu avi a casa tota una seva última època i tothom que ha tingut un avi a casa veu que és una despesa brutal. És a dir, jo anava a comprar els medicaments i aquesta gent gran que té una pila de pastilles que abans de cada àpat vas posant allà...
Tornaves a casa amb una bossa de medicaments.
Si anaves a comprar això i t'adonaves, allò que mires per curiositat el preu que hauria costat allò sense la recepta, sense anar fent aquelles coses de recepta, i t'esgarrifes de dir, això és un cost exageradíssim. En una societat cada vegada més medicalitzada, que ara ja des dels nens ja se'ls medica i els no sé què, i que hi ha medicació per qualsevol mena d'estat emocional i tot, i en una societat en la qual cada vegada durem més temps, és cert que és una despesa exageradíssima, en la qual alguna cosa s'ha de fer, no sé si és aquesta, en tot cas segur que s'ha de regular d'alguna manera, perquè la sensació de vés-me fent receptes i vaig tenint això. El que passa és que és de les coses, fixa't, tot és complicat, els impostos, això que deia, però això, només t'imagines aquests límits i el que arriba a suposar, que és el que passa moltes vegades, no? D'això, un límit d'arribar fins aquí, desestimular els plans de pensions. Jo sóc una persona que estic molt afectada per les pensions, molt, perquè quan era bastant jove, jo sóc del 65, va sortir un dia al diari, encara tinc el retall, les pensions deixaran de ser sostenibles a partir del 2030, que és l'any que jo em compto un jubilar. Jo vaig pensar, mira que ja és de mala sort, m'he nascut al 65. Després van anar variant, a vegades ho avancen una mica, penso que es fotin els d'abans, a vegades ho retarden i penso que encara cobraré 5 anys, però la data clau, que jo recordo
és 2030.
A partir del 2030 no es podran pagar pensions. Dic, molt bé. Dic, tota
molt
la vida
bé,
aquí,
cotitzant,
pagant, perquè bé, just el meu any.
Però això era abans que vinguessin els immigrants.
Bueno, això m'ajudaran, no?
I això què vol dir? Que serà el 2020?
Això vol dir que com han vingut molts immigrants que en aquest moment cotitzen la Seguretat Social i encara no cobren de la Seguretat Social, però són molt joves, això es retrasa, però a més és que ha augmentat la natalitat, perquè no ha augmentat la natalitat dels catalans i dels espanyols, dels immigrants i la mixta. Per tant, això...
Capdevila, benvingut, home, veuràs alguna cosa. Aviam, culla.
Bueno, però no has acabat de dir si t'havies fet un pla de pensions.
I m'he fet un pla de pensions, perquè...
Que el tens a borsa i està perdent, bueno...
No vull mirar-ho, perquè... Però noto cada any, quan hi fas una aportació, com mateix el banc et diu, això no és el que surt més a compte, i dic, bueno, però és que jo tinc el retall aquell i tal. I després nota gent que et diu... O de tant en tant surt algú que et diu, bueno, el que tingui el pla de pensions privat li donaran poc i el que no el tingui li pagaran la pensió. I penses, hi ha sensació de dir...
Això ho té teoritzat el professor Nueno, que diu, no, és que normalment els fons d'inversió que fan això del pla de pensions, el que fan és comprar deute públic. Llavors els estats, abans, aquí li deixaran a deure diners? Els pensionistes que voten o els fons d'inversió? Diu, els fons d'inversió no els hi tornaran el
descàrrec. Ara ja ens hem perdut una mica.
Això que no s'espanti.
Continuo posant diners o no?
Escolta,
jo li vaig dir...
A no ser que confís en la socialdemocràcia universal.
Què fa la duquesa d'Alba? Què fa la duquesa d'Alba? Diu, com la patrimoni.
Aviam, un moment.
Aviam, no, jo crec que dues de les moltes coses que s'han dit, no? Jo, efectivament, tinc la sensació, per observar viscudes, diríem, que la gent gran, o una part de la gent gran, acumula moltíssims medicaments. Totes les llars on hi ha gent gran, doncs hi ha un armari o un calaix que vessa, diguéssim, perquè és això, com que ho gasto, diguéssim, tres caixes, o quatre caixes, o cinc caixes, o cinc tubs, o cinc, el que sigui, no? Bueno, després a vegades això caduca, és clar, perquè no el ritme de consum no és tan...
Perdona un moment, però és que això ara ha canviat. Des de fa poc no pots comprar-te les receptes de la Seguretat Social, tenen una data. Sí, i et pots comprar els medicaments no com, com abans es feia, miri, dic, doni'm els tots de cop. No,
no, no, bueno, no, esclar.
I per tant, no, hi ha unes dates. No, no, t'ho dic per
jo
això
no
canviar.
Tinc sensació,
ha
una... no tinc la sensació...
Hi ha països que et donen les pastilles determinades.
Exacte,
que t'ha reclamat.
Sí, no tinc la sensació de que el consum de medicaments, la despesa en medicaments hagi, hagi disminuït, no? No, però llavors, esclar, això que suggeria l'entrevista del president Montilla, no? De dir la gent que tenen pensions més altes o que tenen pensions complementàries filles de plans de pensions, se'ls hauria de fer pagar. Bueno, escolti, molt bé, però dos objeccions a això. Una, esclar, en la mesura que les pensions de jubilació i les prestacions complementàries com les medicines gratis deriven d'uns drets adquirits perquè tu has estat cotitzant 30 o 40 o 45 anys, esclar, no sé fins a quin punt és just, diguéssim, escolti, aquest senyor, sí, guanyava més perquè tenia una responsabilitat superior, etcètera, etcètera, però va cotitzar el percentatge que li tocava, igual
sí,
que el PO, no? Bueno, doncs per què aquest senyor que va cotitzar i com que guanyava
no,
més,
no,
va cotitzar més. Va cotitzar més, exacte, no? Doncs per què ara aquest se'l priva d'aquest dret adquirit? I després, que això de l'efecte dissuasori, jo crec que el consum o l'acumulació de medicaments és inversament proporcional al nivell cultural de la gent. Parlo en general.
Sí, però la factura fa tindre cultura. O sigui, la factura,
no,
fa tindre cultura.
Sí, justament, això anava, Joan.
Un socialista tan clàssic, bueno, i en aquest sentit, com en Josep Borrell,
sí,
però que pensava en privat, sí, que no que es fes pagar a l'hospital públic, sinó que al marxar, el que havia utilitzat l'hospital públic, se li entregués la factura.
El paper, sí. No, però jo el que vull dir és, com que la gent que cobren pensions més modestes, perquè tenien un nivell salarial més baix quan treballaven i generalment perquè tenien un nivell formatiu més baix, serien els que no pagarien en cap cas, no? Vol dir que jo crec que l'efecte alliçonador d'haver de pagar, ni que sigui un 10%, un 20%, un 30% del cost de la... repercutiria justament sobre aquella gent que segurament en consumeix més, excepte en casos de malalties cròniques, naturalment, no?
Va, no, no, en tot cas, que siguin els oients que diguin el seu punt de vista sobre això.
Jo vull dir que, de totes maneres, de vegades les receptes socialdemòcrates molt sovint s'han demostrat que no són... que després l'efecte és contraproduent. La repercussió de dir, bueno, doncs si gravem els pensionistes que tenen plans de pensions elevats, això és un desincentiu contra els plans de pensions. Si això va a la baixa... És a dir, hi ha mesures en què s'ha de seguir molt la això en tot, eh? Per exemple, bueno, hi ha un tema que jo crec que hauríem de parlar una mica, però la
avui
proposta
no.
Aquesta de l'Eduard Maragall de crear una aula d'acollida d'immigrants que el País ho va donar el dissabte, i em permeto criticar-ho perquè em sembla que una portada pròpia més d'un diari de Telemadrid, diguem-ne, que del País, amb la demagogia que estava escrit i amb la demagogia que estava presentat, amb una foto que no tenia res a veure, d'immigrants de les Pateres. Aquesta mesura és una mesura que hi ha un debat, que hi ha un debat a l'ensenyament, de dir, escolta, què fem amb la persona que acaba d'arribar a mig curs, sí, que li queda un mes de curs, el fots al mig de l'altra l'aula i les volta totes. Hi ha un debat obert en què ensenyants, amb tots amb bona voluntat, tenen opinions diverses, no? Sí. I llavors, això dius, ostres, aquest té una bona intenció, l'altre diu, no, és un racista, l'altre... Home, hem de seguir, hem de veure i hem de fer experiències pilot, que és el que s'està fent aquí, per saber si això funciona bé o no funciona bé. Igual amb això, igual
amb això de les medicines o el que sigui.
No estem, jo crec que no estem en temps de dogmatismes, eh? No ho hem estat mai, però vull dir, mai no han sigut bons, però jo crec que en els temps
ara
que corren...
Un moment, una connexió d'un minut amb l'exterior, perquè avui ha començat a treballar, com diuen en castellà a la premsa esportiva, ha echado a rodar el balón del Barça de Pep Guardiola.
I Joan Laporta? Diguem-ho tot, no?
Bueno, sí, esclar, i de Chiqui Begristain i tots aquests, aviam. Xavi Campos, estadi del Futbol Club Barcelona, bon dia.
Bon dia.
Què has vist?
Doncs mira, alguns jugadors ja començant a passar el reconeixement mèdic, perquè avui, tot i ser el primer dia de pretemporada de la nova etapa de Pep Guardiola a la banqueta, no veurem un entrenament convencional, un entrenament al camp, això no serà fins demà. Avui tenen més feina els metges que no pas els jugadors, perquè avui toca passar reconeixements mèdics. Hem vist alguns jugadors, per exemple, el Boyan, el porter Pinto, que finalment es va quedar, el van renovar, i un dels nous fitxatges, l'uruguaià Martín Cáceres, al centre mèdic que hi ha aquí al Camp Nou, passant aquesta sèrie de reconeixements mèdics. Per exemple, hem vist Cáceres córrer sobre una cinta, hem vist Boyan estirat fent-li una sèrie de proves al costat d'un dels metges del Futbol Club Barcelona. És com un primer dia d'escola, però en comptes de nens petits, amb nens de més de 20 anys, en aquest cas la majoria, perquè el Boyan, per exemple, en té només 18, però vaja, avui ni començaran lliçons ni s'enduran deures a casa, perquè avui dia relaxat, la feina de debò no començarà fins demà.
I Ronaldinho, per quan l'esperen?
Al migdia. Ronaldinho estava citat, hi havia citats 16 jugadors, però només s'han presentat 15, això ja ho sabien al club, perquè està previst que arribi aquest migdia, dos quarts de dues, al costat del seu germà, però en principi no ve a entrenar-se, no ve a incorporar-se.
No, bueno, això ja ho teníem.
Sí. Vindrà a intentar enllestir la seva sortida del Barça.
D'acord, gràcies, Xavi. I
fins
bon
ara.
Què acabarà passant, Carles? Sobretot amb la jugada de la porta de dir, jo en 2 mesos reverteixo la situació, em presento davant l'Assemblea de Compromissaris i mantinc el càrrec fins al 2010.
Home, patirem i a mi em sap greu que...
Patirem, ja ho deia Sánchez Llibre.
A mi em sap greu pel Guardiola. Jo crec que vaig a suposar que hi ha bona intenció darrere, però fins a aquestes declaracions del cap de setmana de... que ara resulta que ell es sent amb forces perquè veu la il·lusió de Guardiola, aquesta cosa que jo crec que és el pitjor que pot passar, que es parapeti o que intenti vincular-se tant a Guardiola, algú ha dit com fer-lo servir d'escut, jo crec que té tot el dret la porta de moment a continuar, però vincular-se tant a aquesta parella no crec que sigui el més convenient, entenent que potser, almenys alguns volem creure que Guardiola pot tenir molt futur i la porta sembla que en té menys.
No, jo no volia parlar de Guardiola, eh? Jo volia dir només, perquè em sembla que ja estem acabant, senyor Bassas, en nom propi, no sé si en nom dels companys, però intueixo que sí, que ha sigut un plaer de molts anys i que espero que ens anirem trobant pels camins de la vida i de la informació.
Jo també ho espero, que ens anirem trobant amb els camins de la vida. Amb vostè, d'altra banda, el camí de la vida ens va
trobar fa molts anys.
Quan tots dos érem bastant més joves, sí. I vostè era el professor, llavors sí, hi posava deures. Bueno, sobretot posava... Deures no, posava exàmens, això sí. Per mi també ha estat un plaer.
Per mi ha estat un plaer i, a més, un exercici de llibertat. Ja sé que sona molt cursi, però és així. Sí, espero que la gent que se segui aquests micròfons l'any que ve, doncs puguin fer-ho amb tota la llibertat almenys amb la qual jo ho he pogut fer.
Que bé, jo també.
Per mi ha estat un plaer curt, perquè només fa un any que vaig començar, però ha estat un plaer treballar amb vostè i, a més, també amb el seu equip, perquè penso que és un equip molt professional. Moltes gràcies.
Al contrari, Gemma.
Bueno, doncs jo crec que el mateix que la Gemma. Ha sigut un plaer més curt que el del senyor Culla, però molt agradable, molt lliure i molt estimulant.
Sobretot. Que bé.
Gràcies, per mi ha estat una mica més llarg, perquè van ser 7 anys de dia.
Fins tot a vegades no ha sigut un plaer. Una feina de matinada, no?
7 anys de dia a dia, i aquest últim any que en tinc molt bon record, perquè és l'any en què em despertava amb tu. Després de sentir molts anys això de...
Abans et despertaves per ell.
Si et despertava per ell o contra ell. I aquest any em despertava amb tu i jo crec que et dono els gràcies per tot, però sobretot per aquest últim any, que de veritat que pensava que jo estava al llit i tu no. No sé, donava certa feina.
Doncs jo els haig de dir una cosa que serveixi de comentari general per aquesta setmana, que inevitablement serà de comiats. Jo he après molt dels tertulians, però molt. O sigui, jo a vegades llenço una pregunta i penso, ara què contestaran? Coi, i em tornen la resposta millorada. O sigui, primer em sorprenen a mi mateix i, d'altra banda, una capacitat d'argumentació que fa que molta gent, jo aquests dies he estat repassant, aquest cap de setmana m'he dedicat a llegir, no exagero, potser 400 correus electrònics i una 50ena de cartes escrites a mà, i hi ha molta gent que diu, jo no he tingut estudis, vaja, hi ha un tipus de gent que diu, jo no he tingut estudis, però escoltar les tertúlies m'ha ajudat a formar-me una opinió, de manera que després, quan estic amb un grup de gent i hi ha una discussió, jo tinc opinió, i vostès m'han ajudat molt. Parla específicament dels tertulians, no diu noms, però parla dels tertulians, no? De manera que, en nom de tots aquests oients, també moltes gràcies per la seva saviesa posada a contribució d'aquest programa. Bon, una abraçada, una pausa i entrevistem Artur Mas.